Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Si ens despistem, fotem el programa sense gravar.
És el que anava a dir. Sí, portem, menys mal del Dani, menys mal, tio, perquè portem 25 minuts de programa
de
que no ha sortit a l'aire. ¿Vale?
De rant a tope entre en Tomàs i jo?
Sí. Bones mosseguis, molt benvinguts a Mossega la poma, episodi 664. Fixeu-vos que hem canviat una mica, no la musiqueta, però sí la forma d'entrar, perquè ja entreu en el programa... entreu en el programa i ha començat, vale? Últimament.
Escolta una cosa, Tomàs, en primícia, això només ho veuran els que porten el YouTube.
Per fi, és
que,
diuen.
Una bueno, cosa en primícia.
Estaven
a veure una cosa. Abans de l'estiu o a l'estiu he de pujar un dia a Olot i t'he de portar un regal.
Ah, moltes gràcies.
Però te l'ensenyaré ara.
Ah, sí? A veure.
Ara te l'ensenyaré. Un segon, eh?
A veure, espera, que mentrestant...
És un doble regal.
A veure, hòstia, ara m'ha deixat de pasta de boniat, tu, Dani, el Marc.
Ha anat a una estanteria...
A veure, porta a veure, perquè, pels que estigueu veient...
Una samarreta.
Pels que estigueu
dues
veient,
samarretes, una per tu i una per mi.
Oh, we hating together.
We love to hate together.
We love to hate together. We love hating together. Ah, perfecte.
Dugues, les... o sigui...
Però aquestes samarretes són... On les has trobades? O les has fet
és
fer?
Que la vaig trobar, la vaig trobar a internet i vaig dir per mi
boníssim,
a Tomàs.
Boníssim. Doncs pues mira, m'has arribat al cor, tio. M'encanta.
Sí,
perquè,
ja,
perquè...
Les tinc... te les hagués portat abans si no hagués tingut un problema que tinc a casa i no puc de moment pujar a Olot, però així que pugui pujar a Olot estic morint-me de ganes de pujar, venir a veure la teva terrassa, les teves ràdios i portar-te i posar-nos totes les samarretes. No l'he estrenat encara perquè estic esperant de veure't.
Pues t'ho agraeixo molt i em fa molta il·lusió. Jordi, bones, que és el que deia Dani, tenia raó, que en Jordi anava dient per fi ja estem aquí. Vale, doncs, a veure, temes per aquest programa 664, que no, perquè hem fet una cosa que no, ara no... algun dia, Marc, hem de fer aquests minuts que els oients no escolten i no veuen a YouTube.
Mira, si fóssim d'aquests influencers...
Els hem de gravar per fer algun aniversari.
Un aniversari...
El programa 1000 o alguna cosa d'aquestes.
El 666, el tenim aquí. Mira, escolta, t'explico una cosa que estic fent amb IA, perquè són usos, maneres d'utilitzar diferent.
Perdona,
I el Dani també,
és el que anava a dir, Dani, sí, gràcies, feu els dos.
I mira, una de les coses que jo porto fent, porto construint des de fa una mica més de 3 mesos, en el que es coneix avui en dia com el wiki d'en Carpathy, que bàsicament el senyor Carpathy va publicar un d'allò, però ja estava construint una cosa semblant. És quan tu tens molta informació teva, demanar a utilitzar els models que tu tens d'accés barat, sobretot si són models locals, en el meu cas tinc models bastant potents, o coses que tinguis, o fins i tot, per exemple, si estàs a OpenRouter, que pots demanar, hi ha models gratuïts, però que simplement van lents i llavors pots tenir tot el cap de setmana fotent-li, doncs processar molt la informació i llavors generar, com diguéssim, índexos, és a dir, de quins temes parles, quines coses fas i com estan tots els teus documents connectats, perquè això és quan tu busques informació, el mateix agent d'intel·ligència artificial trobi la informació. I d'aquesta manera doncs vas creant com el teu propi entorn. Però he trobat aquesta setmana una cosa interessant, i és el següent. Jo ara vaig i dono classes, i la meva manera de donar classes és semblant a la meva manera de fer podcasting, és a dir, jo tinc unes classes que tinc...
Caòtica.
Caòtica com a mínim. Tinc, és allò de... Tinc una, tinc 10 transparències on com a molt hi ha 3 paraules per transparència si no hi ha una fotografia del Harry Potter o...
Però això
o,
no és nou, que ja t'he vist, de vist tota preparar conferències o,
exacte,
o
sí,
presentacions i tenies pues això,
una foto d'una vaca i jo parlo
una,
mitja hora.
Una vaca, un teleñeco i una planta de punxes i ja tenies feta
ja
la
presentació.
Ja tinc
una presentació d'allò.
Dani, ah, era terrible. Sí, però el que t'estic explicant, o el que estic explicant no és pas mentira, que jo ho he vist con mis propios ojitos.
No has vist?
Terrible, terrible.
I me'n sortia de la presentació.
Sí,
la
sí,
cosa
però,
no...
perquè al final... tenies aquestes 3 transparències i què feia? Es traia la xorra i feia el que li donava la gana. As usual. Vull dir que...
As usual, no, però en aquest cas la idea és diverre, una cosa, o sigui, algú fa es treu la xorra com vol, quan portes 30 i pico anys fent classes, doncs allò es pots fer aquest tipus de coses. Però la idea és dir, auditar-me a mi mateix. Llavors la idea és, jo em gravo amb el, poso l'iPhone sobre la taula, faig servir la nota a la gravadora de veu i tinc una hora i mitja de classe aquí fotent. Llavors li agafo i li dono al meu agent i dic, a veure, mira, agafa i m'utilitzes el Whisper, me la transcrius i anem a buscar si hi ha paraules estranyes, coses que no s'han traduït bé o coses que el Whisper ha fet de short, efectes, ara la tenim molt bé, llavors explicar molt bé. Jo us he dit que, escolta, mira, el context d'aquesta classe és aquest curs, l'audiència és aquesta, tenen aquesta edat, estem a dintre d'aquest curs, i jo li marco quins són els meus objectius i quin és el meu mètode. Per exemple, el meu mètode és algo tan... I els exalumnes ho saben, és el meu objectiu principal és no que els meus alumnes recordin una cosa demà, sinó que del curs que jo els hi dono, d'aquí 15 anys se'n recordin d'alguna cosa. La que sí. Aquest
bueno,
és, aquest...
perquè el teu mètode és una mica o bastant de provocar l'audiència.
Bueno, però jo vull que se'n recordin. I llavors, sí, i evidentment...
bueno, perquè se'n recordin els hi has de llavors, fotre una hòstia.
I a partir d'aquí dic, i utilitzo hòstia, els...
Hòstia, però diguéssim, de xoc, de tenir un...
utilitzo la provocació, utilitzo sí, el sarcasme, utilitzo l'humor negre, vale? I són eines que jo utilitzo conscientment, vale? Però llavors el que dic és molt bé, dic, analitza com estic fent jo, el que estic fent a classe, analitza si estic dient alguna barbaritat que no sigui veritat, que es pugui verificar i que, escolta, aquí estic, allò, plan, dic, no em diguis t'has equivocat d'una data o una cosa, però dic, escolta, potser això no els hauries d'explicar als teus alumnes perquè els hi pot generar algun tipus de confusió, i també on jo potser doncs, no ha funcionat el d'allò.
Val a dir...
Com? Els un trauma, alguna cosa. No, però
jo dic que el que més ha causat en Marc al llarg de la seva història de professor són traumes.
Traumes.
És claríssim. De fet, avui no pot estar aquí perquè està a Madrid. Espero que finalment la setmana que ve vingui en Josep Ruano, que ha sigut alumne del Marc, i és una persona altament traumatitzada.
Sí, però ja tenir d'alumne... Ja. A veure, tu imagina lo difícil que és tenir...
En Ruano a classe.
A un tio no, com no, en Ruano a classe.
No,
veure,
ho suportaria. Jo demanaria la baixa fins a la jubilació.
O sigui, tindre en Josep a classe és complicat, perquè ja el veus el primer dia i li veus els ullets...
Només hi ha una cosa pitjor de tenir el Josep d'alumne, que és tenir-lo de jefe, com l'he tingut jo molts anys.
Espera,
que sí, em sentirà i s'enfadarà i amb tota la raó. He treballat molt bé i molt a gust amb en Josep tots els anys que he pogut treballar amb ell.
Però t'ha disparat amb pistoles Nerf. O sigui,
home,
això,
tant,
és,
disparat
això
amb
és
Nerf.
Explotació laboral.
Com és ell? O sigui, et passa a sortir per la porta i te la tanca, com diem, tu t'esperes. I després al Nadal et estira 3 dies fent plats, cuinant perquè tothom tingui un plat fet per ell, amb 5.000 platillos, perquè el tio s'ha tirat 3 dies cuinant el sopar de Nadal per tota l'empresa, no? És ell.
Doncs tenir en Josep és molt complicat com a alumne, perquè clar, és...
Que jo tinc un petit a la dutxa que me'l va donar, perquè van fer no sé quina història i van comprar petitos de goma, saps? D'aquests amb el logo de l'empresa. I a mi em va caure un petitó.
És una tècnica d'enginyeria, el petitó de goma.
Del meu pas per l'empresa d'en Josep, em queden dues coses. Mira el que és la vida, i ho vaig explicar perquè és que són. És un petitó de goma que tinc a la dutxa, que ja he anat a molts llocs i el petitó de goma ha vingut amb mi on he anat, i en el clauer, mira, ho vaig ensenyar. En el clauer... tinc això, que és per posar en els carros del súper i no posar la moneda. Són els dos records que tinc de capsule.
Aquest és bo, eh?
Aquest és boníssim, això perquè és això ho poses al carro del súper i no has d'anar amb la moneda, sí, sí.
Això és molt bo, això
té
és
el logo
molt
de capsule.
Aquí a Suècia ja han deixat d'utilitzar aquest mètode.
No m'estranya, perquè tocar una moneda, igual que tocar el paper moneda, és com banyar-se amb aigües fecals.
Sí, sí. Bueno, és com comentava, donar-li una classe amb en Josep a l'aula era complicat, doncs, perquè és una persona que en sap i que potser en sap tant com tu, però en general quan dones classes i hi ha gent molt bona o que en sap molt, si ho saps portar és un gran recurs, perquè d'entrada és una persona que està atenta. És una persona que està atenta i els pots aprofitar. És a dir, els hi pots fer preguntes als que participaran que, i ho faran normalment de forma constructiva. No necessita...
Perdona, Marc, una tercera cosa que no hi ha esmentat i és la més important a banda del patito de goma i lo dels carros del súper és, a part de l'experiència i tot el rotllo, els companys que vaig fer. Vale? Que un grup de companys encara estem junts, o sigui, ens veiem, ens trobem,
Pau,
en Ciberado, en David, vale? És a dir, gent que ens veiem fins i tot en àmbits fora del que ha sigut l'àmbit laboral, vale? O sigui, que aquestes relacions són importants quan treballes en una empresa, aquest tipus de relacions són importants. I era un tema que tenia com fa dies que tinc en el backlog per preguntar-li al Dani de les relacions d'ell amb els seus companys de feina. Vale? Per la idiosincràsia sueca, eh? Per això t'ho volia preguntar, Dani, però després traiem el tema.
Val, val.
O digues si vols. No, és que...
no explico, Dani, explico.
Doncs en general molt bé, molt bé, en principi molt bé, tot i que una companya de feina que pel meu cumpleaños em va comprar un pastisset i unes espalmetes molt mones, em va comentar en el dinar de l'empresa que el seu marit estava passant per molts problemes amb els seus companys, però molts. Hi ha baralles, hi ha coses molt rares, hi ha gent que agafa depressions perquè no suporta un company de feina, passen coses, però jo no les he viscut. Jo no he viscut coses molt rares. Una miqueta rares, sí, però per norma general... jo amb els companys de feina molt bé, la veritat és que molt bé.
I podeu fer amistat que traspassi a l'àmbit laboral?
Sí, això però
sempre,
no.
Això sempre és un percentatge, és igual que estiguis a Suècia que a,
o sigui, es diu que sempre... sí, quan estàs a l'empresa sí, ens veurem. No.
Si no s'ha creat un ambient fora de l'empresa on esteu junts, això és molt difícil de mantenir. Tens tota la raó. I és igual que sigui a Suècia que sigui a Badalona.
És una de les coses que s'explica, que al llarg de la vida hi ha èpoques en les que és més fàcil, doncs això, és crear relacions i crear amistats que en altres èpoques. I també al final també, doncs, les amistats es creen i també s'han de mantenir, s'han de curar, i de vegades hi ha una desconnexió i de vegades i també passen a la vida que hi ha reconnexions,
sí, això és veritat.
Hi ha reconnexions, hi ha moments en, doncs, en què coincideixes que no. Però el que jo sí que he observat en el món empresarial, en el món de la feina, és que hi ha escenaris en el que els incentius estan col·locats perquè la gent creï bones relacions de treball, i hi ha escenaris en el que els incentius estan col·locats perquè us porteu a matar. Per exemple, a la universitat, i a totes les universitats del món, vale? Jo quan vaig als congressos i parles amb la gent, i dius, normalment la gent, no, a no ser en el seu departament, vale? Es porten bé amb un nombre reduït de persones. Amb un nombre reduït de persones. Per què? Perquè no es pot portar bé a tothom amb tothom? Doncs perquè hi ha un escenari de competició. Qui és qui agafa els millors horaris, qui té els millors despatxos, quan s'han de fer places noves, quins doctorants de qui agafaran les places, si s'han de repartir recursos, si s'ha de signar feina, llavors, això encara que tothom siguin bellíssimes persones, doncs genera uns escenaris de competició que fa, doncs, que doncs que no tots podem ser germans, potser som cosins, germans però no som cosins, i llavors això genera situacions cada vegades, i simplement doncs, que la gent va a la seva. Jo, per exemple, intento anar a la meva i ja està, i em porto bé amb tothom i tampoc em caso amb ningú, però hi ha escenaris doncs, hi ha gent doncs, que es porta molt malament. Jo, en concret, estic en un departament que es va separar d'un altre departament doncs, perquè hi havia problemes molt greus. Jo en aquell moment acabava d'arribar i ho vaig veure, diguéssim, com a recent arribat, però hi havia hagut unes pitotes que portaven potser 20 anys que estaven funcionant. En canvi, jo em trobo en gent que estan a la meva especialitat, que estan en departaments exactament igual que els meus, que estan en altres universitats, i tots els incentius són perquè aquestes persones i jo col·laborem. Per què? Perquè qualsevol col·laboració que nosaltres tinguem és beneficiosa per tots. I la suma superior és a les parts. És a dir, jo col·laboro.
Sí, perquè no teniu un escenari de competència.
Exacte, però els incentius estan liats. Jo sóc molt amic d'un senyor de la Universitat de León, que va ser doctorat meu, un senyor de la Universitat de Salamanca, un senyor de la Universitat d'Alacant, una senyora de la Universitat de la Laguna, un senyor de la Universitat del País Basc i una senyora de la Universitat de Saragossa. I amb aquestes persones jo agafo i col·laborem i fem coses i sempre és sumar, sempre és positiu. Sempre, tot interacció és positiva.
No hi ha cap escenari de...
I amb aquests són els que venen a Barcelona i anem a sopar.
Clar, home.
Vale? Mm-hmm. I dius, i vaig a sopar més amb aquesta gent que amb la gent que està en el meu departament, per entendre's, no? I quan venen, i si em truquen i d'això, si un ha sigut avi o si un ha sigut no sé què, i tinc aquest tipus de relació, d'amistat, i resulta que està a Canàries aquella persona, però la relació és absolutament meravellosa perquè la nostra relació s'ha construït en un escenari en què els incentius estan alineats perquè col·laborem. Llavors, si a Càpside veu aconseguir desenvolupar aquest tipus de relacions positives, és perquè en Josep va construir l'empresa, i quan diu l'empresa vol dir l'organigrama de l'organització, la cultura de l'empresa, fins i tot la decoració, el fet de on estava posada la cuina i que el lavabo era barra nul, vale? Totes aquestes coses és en Josep ho va muntar perquè
la porta
es generés
lavabo,
aquesta dinàmica
positiva. Cada habitació, cada zona tenia un subdirectori de Linux, vale? I el lavabo era barra nul.
Barra nul. Clar, però en la mateixa universitat jo col·laboro
i
més...
I les sales de reunions eren barra ETC.
Sí. Jo en la mateixa universitat de vegades col·laboro més amb gent que està fora del meu departament o fins
normal,
i tot de la meva escola.
Això és normal, perquè esteu amb escenaris
perquè
de
no
competència.
I tot, i, tot, i, mm. I tot és sempre positiu. Mm. Però en canvi, els que estan molt a prop, i segons... Però no, hi ha escenaris... Que competeixes, si estàs competint per guanyar els mateixos incentius, per guanyar els mateixos bonus, per...
Horaris, pel despatx,
sí.
per les metres
però això, per
quadrats...
Exemple, de vegades vas a una botiga, vas al Corte Inglés de Diagonal i vas a la planta de roba. L'última vegada que em vaig fixar, fa molts anys que em vaig anar a comprar una jaqueta i estava per allà a la planta de dalt i em va quedar molt clar que en aquella planta compartien els bonus de ventes.
Mm. Perquè tothom s'ajudava entre tots i ajudaven els
clients. S'ajudava mútuament. I en altres botigues és este cliente i ara jo poso el meu... Tu, aquest t'ha atès, però jo poso el meu codi. I llavors veus que la dinàmica en aquella botiga és absolutament diferent.
Sí, llavors, sí, sí.
Però això afecta la cultura de l'empresa. I no és casual. O sigui, és una dinàmica sistema, és com estan organitzats els incentius. Llavors, Dani, no sé com ho tens en la teva empresa, com funciona, o si encaixa el
no,
meu...
No, tots encaixen molt bé, cadascú també. No sé com ho tenen els comercials, però no veig molta guerra entre ells. Tenim una persona que està encarregada per portar a terme una miqueta la filosofia de l'empresa entre tots els treballadors, que hi hagi un bon rotllo, que escolta tothom, s'encarrega de fer els events... És a dir, podríem dir que és un ciment que fa que tots ens portem bé entre nosaltres, i la veritat és que funciona, tot i que hem tingut alguna cosa rara. Va venir un comercial que el van acomiadar i l'acomiadament va començar a cridar i a insultar i tot això, l'única cosa que rara que va i amenaçar, però bé, a part d'això, d'aquest comercial, En principi tothom molt
sempre bé. Sempre hi ha coses estranyes, perquè sí. Les persones som diverses i
ha estat 13 anys a l'empresa, vol dir que alguna cosa hauré d'haver vist.
Sí.
No, perdoneu, el circumbloqui. Hi ha persones, les situacions humanes succeeixen.
Són complexes. Bueno, i les persones
desapilant.
Passen...
Desapilant. Només comentant això, és dir, que com a cas d'ús, la idea de dir d'utilitzar la IA no perquè et generi coses, sinó per dir, escolta, analitza el que jo estic fent, verifica les coses que jo estic dient, totes aquestes coses que jo estic dient, i endreça totes les referències, totes les influències de les coses que jo estic dient. Oh, mira, doncs mira, això que has dit, això està vinculat a aquest llibre que també en un altre lloc també has estat citant, i això és aquí tal i qual, i aquest autor d'això, i aquest autor l'estàs, no el cites explícitament, però fixa-t'hi que estàs ficant això, que hi ha en aquest llibre que en una altra conferència que tens ficat també t'has i és prou bo com per almenys l'estructura que tinc muntada de referències d'informació fa que quan a la gent funcioni troba totes les informacions i em permeten a mi, i fins i tot em dius, mira, línies vermelles, aquí potser això ho vas dir malament i potser en una altra classe hauries de rectificar-ho. Pues rectifico.
Tu fas servir la IA com una eye in the sky. Això, Museguis, no ho enteneu, és una referència interna, però sí, però.
Una Persons Project, estem parlant de l'Alan Persons. Tot i que el tema al que et refereixes és Sirius.
És Sirius, sí, correcte.
Sirius, però sí que és veritat que és el primer tema de l'àlbum Eye in the Sky. L'Alan Persons Project.
Vale,
Alan Persons Project tan vituperat per a l'Austin Powers. Hi ha un gag d'Austin Powers que se n'en fot de l'Alan Parsons Project. I dius, no.
Aquella música va marcar una generació,
Bueno, pensa que l'Alan Parsons és el senyor tècnic de so, és l'enginyer de so darrere d'Abbey Road i de darrere del Dark Side of the Moon, sí. I darrere del Year of the Cat i altres àlbums mega mítics. És a dir, quan avui en dia algú agafa un Logic Pro, o agafa un Cubase o agafa els últims software de mescles d'àudio i ho fa sonar bé, però amb un multipistes de 8 i les eines que hi havia en aquell moment, poder fer sonar les coses com sonen aquests àlbums, ha d'haver-hi algú que en sap molt allà darrere, i quan té el seu projecte musical, que és Alan Parsons Project, a més és el que comença a incorporar la música electrònica, l'utilització dels sintetitzadors electrònics, d'una manera no necessàriament Jean-Michel Jarvangelis. És a dir, quan van treure als anys 90 els recopilatoris de Synthesizer's Greatest, no van ficar Alan Parsons perquè no sonava música sintetitzadors, però l'incorporava dintre, és a dir, feia música incorporant aquests instruments.
Jo estic, o sigui, conforme vaig fent anys, vaig tirant enrere amb la música, ¿vale? Fins i tot amb música que no era de la meva època, que era anterior a quan jo vaig néixer o quan jo era un bebè que no tenia cap influència en mi aquella música, ¿vale? A on vaig? Aquesta setmana he descobert una gent que fa covers que es diuen Hindley Street Country Club. Vale? Són Street Country Club, els coneixereu i els trobareu perquè han publicat els covers i tenen molts volums publicats a Spotify i a Apple Music per les sigles HSCC, Hindley Street Country Club. És una banda molt gran que té de tot, té baixistes, guitarristes solos, guitarristes de guitarres de 12 cordes, té diversos cantants masculins, diverses veus femenines, tothom és bo, o sigui, és brutal com una banda que fa covers, les veus, tot. Hi ha un tio escocès que vaig escoltar-lo cantant You to me are everything, que és una banda que es deia The Real Thing, d'això és dels anys 70, que jo, bueno, era petit, o sigui, era un bebè, i me va agradar tant l'accent escocès cantant anglès. A més, aquesta cançó, que el grup de Real Thing són quatre negres, però els quatre negres no són americans, sinó són britànics, ¿vale? I a través d'ells he anat descobrint cançons d'aquells anys que estan totes molt ben tocades i molt ben cantades, i que és, bueno, superfan. O sigui que proposta Mussegui, Hindley Street Country Club, HSCC, es trobareu, trobareu... A més, els tios fan covers al gener, del gener al març, i editen un disc que es diu de gener a març del 2024, per exemple, o dos del 2023.
És un títol de disc fantàstic.
Sí, sí, així.
Però, pensa que en general a tot arreu hi ha músics molt bons, o sigui, a les escoles de música de cada poble... els professors,
però Marc,
professores,
que el tio, que canta aquesta cançó de aquesta cançó que et dic de, del grup The Real Thing, vale? Que el negre que cantava tenia molt bona veu, jo no dic que no recordo el seu nom, eh? El de You to Me Are Everything, que és una cançó molt clàssica, eh? És que el tio que canta aquest escocès té molt més bona veu, tio, molt més bona veu. A més, em recorda a tu, Marc.
Sí?
Si algun dia veieu aquesta versió cantada en vídeo, que també estan a YouTube, em recorda a tu. Té una baguarra, tio, que flipes.
Que no hi ha manera de fer-se una vegada.
Sí. Bueno, perdoneu, parèntesis. Encara ens falta l'exemple... Si ja s'ha acabat amb el teu exemple a dia, ens toca
en
el Dani.
En aquest cas és això. Dic, la idea de començar a pensar com farem servir aquestes eines. No demanar que ens facin la nostra feina, sinó com puc millorar-me jo.
Sí,
al final, dic,
d'auditar.
El meu avantatge... que jo tinc com a professional és que jo puc agafar i anar a donar un curs i fer-ho molt bé, eh? I això em pot permetre, puc fer cursos a empreses, puc fer cursos de tot tipus, i llavors al final és dir, escriure podré tindre ja que escrigui molt bé, però una presentació en un curs entretinguda, informacional, que combini moltes fonts d'informació, d'això, això puc fer jo. Però llavors, si això que jo crec que només jo sé fer de la manera que jo faig, puc encara fer-ho millor, puc ser més com jo. O sigui, ja no li dic avalua'm, no, és dir, els meus objectius i les mètriques amb les... O sigui, ja només escriure el prompt, de dir-li com t'has d'avaluar, és a dir, tu has de sentar-te i dir, a veure, molt bé, les mètriques que tu penses que és el que fa que tu siguis tu, explica-li a la IA perquè primer et digui, si estàs sent honest, dius, escolta, tu et penses que estàs fent sarcasme i estàs fent xistes, què és el que estàs fent? I dic, no, tinc aquest punt d'honestetat i que ell et digui, doncs mira, el que estàs dient sí, el que estàs dient no, normalment el que em diu és, aquí t'has passat, tio, aquí t'has passat i potser tens un problema perquè aquest acudit t'has passat una mica bruto perquè t'has passat de frenada. Dius, molt bé, doncs l'any que ve, en comptes, n'hi ha una que dic, faig un comentari i després per mostrar una cosa i després faig un altre comentari. Em diu, mira, es fas els dos, les dues coses serveixen per il·lustrar el mateix, la primera és una anada d'olla i passada de frenada, fes servir la segona i ja està. A partir d'ara la primera no la faré servir més, la faré servir la segona perquè he pogut tenir aquesta reflexió. És a dir, estic utilitzant això com a coach per mi mateix, però no perquè em faci la feina, per jo sonar més com a jo mateix. Hem de pensar, perquè si el que fas és automatitzar la teva feina fins que tu no hi siguis, és dir, no anem bé, tio. Dic, no, hem de dir, les coses que no t'agrada fer, que les faci la IA totes, ja està, però que el que tu et fa tu mateix i que tu pots col·laborar i que tu et pot agradar, que t'ajudi a fer-ho millor. És això?
Bona, Sant Rafael Rodríguez, que ens ha saludat també aquí al canal de YouTube. Gràcies a tots els que aneu saludant a YouTube. Ens fa molta il·lusió.
Ai, espera, que posar el xat, que no l'estic veient.
Sí, Dani, tu també tenies un... No he volgut... Jo no et contesto mai perquè he decidit no respondre a ningú per xarxes socials, tot i que et segueixo. Gràcies a Mastod, jo estic en el dia a dia del Dani, perquè el Dani no li fa res publicar coses, a mi sí, i bueno, et vaig llegint. Bueno, segur que té a veure amb el que has anat explicant aquests dies, no, Dani?
Exacte. Fa una qüestió d'una setmana, crec, sí, fa una setmana, un mes o menys.
T'has adonat que estàs en fase retrospectiva, no?
Sí, sí,
tu
sí,
estàs,
sí, sí.
Portes totalment. Uns mesos des de l'acomiadament que estàs en fase totalment retrospectiva.
Sí, són coses que sempre he volgut fer, que
has,
no he pogut
fer. Has anat
al
calaix, has tret al calaix tot el que tenies en allà i... Bueno, tira, perdona.
A més, són coses que tinc al cap, que són com sí, sí, dient, sí. Escolta, que has de fer això, ja ho faré, i et treu el son, i al final he dit, doncs mira, ara que tindré temps per fer-ho, doncs ho tiro endavant. Vaig encepegar un tinc un munt de discs, una caixa de discos durs externs, i vaig trobar un que on tenia tot un material que vaig gravar fa entre 8 i 10 anys d'un documental que vaig començar a fer. Vaig començar a editar i vaig dir, ostres, això no, això és massa. Imagina't, doncs, tinc 17 entrevistes de 45 minuts de promig per entrevista, i, clar, posar això, és a dir, fer la transcripció. Vaig començar a fer transcripció amb un programa de IBM que es deia Watson o una cosa així.
Ah, el doctor Watson o Watson, sí, no? Em sembla que es deia. Watson. Sí, sí.
Que no era gaire precís, però feia coses, trigava la seva cosa, però vaig començar i vaig dir, això és com muntar un puzzle de 3 milions de peces. Perquè, clar, has d'enllaçar el que diu fulanito amb menganito i qui ho diu millor i com enllaçar la història.
A més, si això feia temps que ho havies fet, havies de tornar a recordar-ho tot, no? Havies de tornar, clar, a passar per tot. Abans no decidir què feies, què posaves, què treies, com era, tenies que fer un exercici de recordatori de tot. Clar, perquè 17 entrevistes, 45 minuts, jo no me'n recordaria del que deien uns o els altres. Hauria de revisar-ho o reescoltar-ho, no? Això són moltes hores.
Que són moltes hores. Però no només són les hores d'escriptura, sinó hores de prendre notes, d'enllaçar totes les entrevistes unes amb altres. Aquest diu fulanita de tal, diu aquesta frase que pot anar relacionat amb l'altra entrevista.
Però,
que
a veure, Dani, això ho estàs fent manualment o ho està fent una IA?
Aquí està. Aquí això ho està fent aquí la IA. Perquè vaig dir, ara puc fer-ho. És a dir, ara la part més difícil, que és trobar un arc argumental d'aquestes possiblement més de 10 hores d'entrevistes, que són 10 hores parlant contínuament, això li puc enviar a la IA totes les entrevistes, que em faci, que em suggereixi arcs argumentals, i a partir d'aquí anem treballant.
Vale. Em permets que et suggereixi com treballar?
Vale. Tothom us heu tirat a donar-li suggerències a en Dani, perquè en Rafa diu, per aquesta tasca Notebook LM, aniria molt bé, diu.
Jo no estic d'acord. No estic d'acord que Notebook LM aniria molt bé, perquè Rafa, la tasca li queda gran.
Tens un gomet vermell en la front, eh? Perquè
és una eina correcta. El Notebook LM és una eina correcta, però el que jo et proposo és una altra cosa. Vale? Perquè la idea és crear una base de coneixement a partir d'aquestes entrevistes. És a dir, tu com faries aquesta feina? Doncs tu el que faries és començaries a agafar i a subratllar-ho tot, començaries a posar post-its en totes les fulles, i tindries una pila de notes on tu aniries fent coses, i potser algun esquema on tu relacionaries les coses unes amb les altres.
Exacte.
Vale? Doncs, molt bé. Doncs tu agafes i dius, mira, escolta, tu agafes aquestes entrevistes i fas totes les transcripcions. Agafes un Whisper o agafes alguna cosa per l'estil. Agafes un Whisper. Compta amb el Whisper, perquè el problema que té el Whisper, de fet tots els sistemes de transcripció, és que s'equivoquen i algunes paraules les canvien. Jo, per exemple, en una d'aquestes classes que m'havia gravat, jo parlo de la pel·lícula Conan el Bárbaro, que és un referent intel·lectual claríssim, vale? I parlo del secret de l'acer, i el Whisper ho ha traduït com el secret de la serp. Vale? Llavors, clar, en aquest cas, però sí que li pots dir, escolta, li dones context,
context
de què va això, i agafes un model que faci una passada només per corregir possibles paraules que s'hagin captat malament i endreçar tot, o fins i tot...
Això ho ha fet Claude.
El Clot ho fa molt bé. Vale. Llavors, un cop estàs aquí, jo el que et recomanaria és que agafis i treballis a... facis moltes passades. Vale? És a dir, per exemple, mira, agafa i crea un fes una passada per tots els materials, identifica d'entrada qui són les persones i construeix una visió del món de cadascuna d'aquestes persones. Quin és el caràcter, quines són les coses que valoren, quins són els seus valors, quines són les idees que transmet i com d'això en saps. Després, Fes una altra passada i crea un directori d'idees. Idees atòmiques que s'hagin manifestat. Vale? Per exemple, jo, per exemple, les idees que et poso un exemple d'idees en el meu wiki, per exemple, que hi ha idees, doncs, captura d'audiència. Hi ha alguna cosa o és ell t'ho crea i llavors la idea és cadascun d'aquests, per cadascuna d'aquestes idees ha de ser un arxiu on hi hagi un resum de la idea i demanar-li que et posi enllaços cap a tots els llocs on es menciona aquesta idea i quines persones parlen d'aquesta idea i després fas una altra passada i escoltes, mires totes les idees i me les englomes amb supertemes i a partir d'aquí una altra passada i pots dir comença'm a buscar arcs, comença a fer-me clústers i tot això ho vas veient amb una llibreria a través d'Obsidian i vas recorrent tot això i tu aniràs trobant coses. Pots dir-li elabora'm i extreu informació, extreu-me les idees, extreu-me les persones, identifica'm quines són les referències, busca contradiccions, busca fets que es parlin. Si per exemple hi ha fets, fes-me un directori de tots els fets que es mencionen. Hi ha fets que són contradictoris. Tot això seria hores i hores i hores i hores. En aquest cas, si disposes d'un Mac Studio, quina quanta RAM té això? El que tens tu?
64. Sí, li vaig posar...
Si ho tens en anglès tot, amb un 3... si està tot en anglès, amb un Quen 3.6... el 27B pots fer.
Mira,
coses
tinc. És que li vaig posar un però m'anava super lent.
No, però és
el
la Quen, idea és
te das Quen 3.6 sí. 27B
vale, però la idea és utilitza algo com el Cloud Code com a orquestrador i llavors el Cloud Code va fent crides en el Quen perquè processi els fitxers, però qui gestiona i qui orquestra i qui decideix el que es té que fer és el model gran. D'aquesta manera tu tens un model gran, perquè si ho has de fer amb el model gran et quedaràs sense diners, perquè s'ho menjarà tot, perquè no ho podràs pagar. Però en canvi tu tens un ordinador que pots tenir funcionant durant una setmana i dius al gran, escolta, ves-ho llançant, ell es farà uns programets i escolta, mira, tinc el Quen 3 corrent a molt ama. Pues, tira i ves fent. I tindràs calefacció a casa, tindràs el Mac Studio, pues,
Espera't a l'hivern. Espera't a l'hivern, Dani, així pagaràs menys.
Has posat avió i prou. No li passa res.
Sí, sí. El notava quan li vaig enviar totes les transcripcions.
El Whisper l'escalfa, però llavors,
després de passar-li el Whisper, li vaig passar a la LM Studio amb el Quen i li vaig dir aquí tens, comença a llegir, comença a enllaçar i es va començar a
fent
a sentir el
Studio, ventilador això. Jo en aquest cas prefereixo que m'ho facin al meu ordinador i m'ho facin els meus fitxers markdowns, però llavors tu pots veure el que hi ha allà dintre i tu ho pots corregir. Clar, i tu pots tindre idees, ei, escolta, això s'ha de treballar més, pots descriure quin tipus de passades, quin tipus de passades sos. Busca a Google el wiki de Carpathy, et posaré ara el link amb un article que explica la idea que és, però tu això ho pots fer com que per preparar el vídeo aquest poder extreure el màxim d'informació és buscar petroli. Sempre tens, i per un costat tens les fonts originals, però després ho tens tot de materials, tot de diferents nivells de notes que després tu, com que a través d'Obsidian clicant de link en link vas movent-te pel wiki i tu pots anar també prenent les teves notes i apuntant coses en aquí.
Jo ara, per exemple, jo li vaig enviar tota la informació a Cloud i Cloud, doncs, fins i tot em va canviar el títol del documental, perquè jo tenia un títol i em va dir me'l canvia, i jo li vaig preguntar per què me l'has canviat, i em diu perquè per tot el que m'has enviat el que queda més adient és tenir aquest títol, que és un títol, el títol d'una cançó que un dels entrevistats canta. I vaig pensar, ostres, doncs això aniria força bé. A més, podria tenir la banda sonora basada en aquesta cançó. I em diu, sí. I em diu, però clar, jo li he de demanar permís a l'autor de la cançó perquè per aviam si puc utilitzar el títol i puc utilitzar la cançó. Així és que li vaig enviar al meu amic de San Francisco, li vaig enviar un àudio.
Perdona, Marc, has posat un enllaç que no és, crec.
Sí, no, sí, sí. Ui, ai, he posat el...
Si algú l'utilitza, apareixerà per aquí, però bueno, allà ell.
Apareixerà per aquí, de cop el tindrem jo, aquí. No, jo
al Rafa li diria que no vingués perquè el reconeixerem de seguida, perquè tindrà un gomet vermell a la front.
Ja està, per utilitzar dirà, el notebook LM està molt... Cony, no entenc per què no em fa el copiar. Però, hosti, tu, però és brutal?
No, a mi últimament em passa molt en determinats llocs que faig control-C i no em copia res. I quan fas control-V enganxes l'anterior. I això sí. És un problema.
Perquè, clar, ja sé què passava.
Com estiguis
és que
mirant
tenia...
porno, ja flipes.
Tenia la... Ja sé què passava. Tenia el Brave just a sobre del Safari... I quan anava a copiar l'adreça, copiava l'adreça del Safari.
Que sàpigues, Ludo, que això que has enganxat no es pot esborrar i quedarà in eternum també a...
Bueno, quedarà in eternum ja per als anales, los anales de mossega la poma, ja està. Bueno, aquest és l'article aquest. Bueno, aquí és el que escriu el mateix Carpathy. Hi ha un lloc que ho explica com es fa aquest article. També et dono aquest article que explica una miqueta la idea i amb algun dibuixet i tot. Mm-hmm. Però de fet, si tu vas parlant
mira,
amb Clot i li dius el que vols...
Que bé. Perdó, a Mossega la Poma a YouTube els enllaços no apareixen per defecte en el quadre de diàleg del xat en línia.
Mm-hmm.
No, perfecte. Bueno.
Menys mal.
Doncs aviam, el que em va donar, que és el que a mi em preocupava una miqueta més, l'arc argumental. Està separat el documental en tres actes, acte 1, acte 2 i acte 3, i cada acte té el seu apartat. I el que anem fent és acte per acte i dins de l'acte cada apartat. I li vaig dient, torna a mirar l'entrevista, busca nexus, torna l'entrevista i torna l'entrevista i possiblement estem doncs, per fer cada... Però espera, perquè com que ell té... els subtítols amb els còdics de temps, ell ja sap el que dura. La
sí, esclar, perquè treballes amb l'SRT. Però...
Clar, i jo l'envio, clar, com diu, de tal minut a tal segon fins a tal minut a tal segon. I sí. Jo només me'n vaig al número d'entrevista que m'ha dit, busco el minut i el segon, copio i ho enganxo doncs, al timeline dels documentals.
Però fixa-t'hi una cosa, Dani, el treballar d'aquesta manera pot funcionar, però si ho fas utilitzant la idea d'aquest wiki, la idea és que tu crees tota la memòria del projecte. Tens una base, és a dir, una cosa és dir-li notebook LM, dona'm aquestes idees. La idea és no, compila'm un conjunt de fitxers amb les idees linkat cap als personatges que ho diuen, creem clústers tots linkant cap endavant i cap endarrere. D'aquesta manera, en comptes de tenir la resposta, tens un objecte informacional, com és un wiki super enganxat, en el que tu després pots explotar de moltes maneres. I també la idea que és potent, la idea és que, clar, si tu pots utilitzar el notebook LM tirant-lo contra el Quen, doncs fantàstic. Però la idea aquesta de tindre un model potent, car, orquestrant a un model més petit, també és molt potent. Perquè clar... la gent, per exemple, utilitzant l'OpenClaw i coses d'aquestes, de cop i volta s'arruïnen.
En Jordi diu que t'està referint amb una eina amb el nom personal d'ell. Diu que, a veure, diverses coses. Diu en Rafa, jo faig servir notebook LM amb Obsidian, però estic d'acord que té sentit per aquesta tasca fer servir offline models. I sí.
Bueno, m'haurà d'explicar, és que clar, jo per mi el notebook LM és una aplicació web. Llavors, com...
Apareix per aquí en Ramon Maria Gallar, que s'acaba de despertar
a
la Vila del Pingüí a Califòrnia.
S'està
bon
prenent el cafè amb llet i el dònut mentre mira mossega la poma.
Són les 7:30. Espera't una estona abans de començar-te a donar cops de cap per Ramon. Bueno, segueix Dani, és molt interessant aquest exercici i l'exercici d'idees que li vas donant.
Jo,
o sigui,
ja, jo igualment sí. També me'n recordo de parts de l'entrevista, perquè hi ha moments que són que et marquen. I li vaig dir, escolta, l'entrevista tal diu tal cosa, vés allà. Ah, sí, és cert, ho posarem aquí. Ara, quan tingui l'estructura feta, que és el podíem dir l'esquelet del documental, és quan ja aniré part per part i el que tu em comentes m'anirà molt bé per enllaçar i dir-li, escolta, entre aquest minut i aquest minut, aquí podríem posar-li l'entrevista tal, tal... És a dir, de mica en mica anar polint. Ja dic, estic fent ara l'esquelet. I a partir d'aquí, doncs, falta el B-roll, que són aquestes tomes... de la ciutat de San Francisco o de Londres.
Serà un documental, òbviament, en vídeo, eh? Serà un sí, documental sí, sí. En vídeo.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, si necessites un guionista, ja saps que li pots demanar al meu fill que...
Ah, sí? Molt bo que, el vídeo, eh?
Que ja, el guió és una anada d'olla.
Jo no li he donat feedback, però em fa molta gràcia. A més, em fa molta gràcia perquè al final, fora del teu petit help d'assessorament musical, no? Entenc que tots ho han fotut ells. Tots no, ho han fet ells.
No, no, l'únic tema que jo he proposat en el vídeo aquest era el tema Sirius. Tot el altre s'ho han posat ells. Jo l'únic que he fet és que sonés, que es pogués, que se sentís la veu amb la música i poder... I tampoc vaig dedicar molt de temps. Si hagués tingut més temps, doncs ho hagués mogut en el lògic, hagués ficat compressor i tot això.
Per la durada que té el que van gravar, que entenc que hi ha tomes, còpies, coses que treuen, coses
donem
que posen...
Perquè l'audiència s'està tornant boja. El context és això, és el meu fill i dos amics i dues amigues, doncs de classe hem fet un projecte de quart d'ESO en el que han tingut que fer una pel·lícula de vídeo, un vídeo de 10 minuts. Però a més han tingut que presentar el guió tècnic i tot tipus de coses... i han fotut un vídeo que és sorprenentment bo. I ara, hi ha hagut un papa que els ha ajudat, doncs, perquè ha fet algunes tomes amb drons, i hi ha hagut un altre papa que ha sigut jo, doncs, que els ha ajudat
guapo,
amb el
molt
so.
Molt guapo les tomes amb drons, eh?
I les tomes falses, que se les han fet ells també.
Sí, també.
No, però sorprenent... A més, els nanos estaven molt contents parlant amb ells, un d'ells ha vingut a dinar avui a casa i d'això estaven molt contents, perquè així com en altres projectes de treballs en grup que han fet a l'institut, que sempre és un problema, perquè... no sempre treballen tots el mateix. És dir, no, en aquest projecte ha sortit de manera que les millors habilitats de cadascun ha pogut brillar. Tothom ha pogut brillar. O sigui, hi ha hagut un que és un actor molt bo, que de fet vol fer arts escèniques, n'hi ha un altre que... tothom ha pogut agafar...
Explorar el que volia fer.
I contribuir, i dir, escolta, aquesta part ha quedat molt bé, perquè aquesta persona és la que n'ha responsabilitat. Hi ha hagut una noia que és la que ha fet la producció i realment ha sigut la que ha fet que tot funcionés, que es pogués fer tot en allò. El meu nano ha sigut el guionista i d'això...
Sí, estem parlant de nanos de quart d'ESO, no parlem de la perspectiva.
Nanos que tenen 15 i 16 anys. Nanos de 15 i 16 anys recent de complir, i dius... Però per això, quan a mi em diuen, és que ara els nois, la joventut, surten tontos, dic, doncs potser és perquè han sortit a tu, tio, perquè jo, si els hi dones camp per córrer, d'això és, evidentment, si es queden idiotats davant de la pantalla, doncs es queden idiotats, però és el que jo comentava, allò, o sigui, els marques...
Hi ha una part, és igual si és en pantalles, que sense, que no sé què, hi ha una part important que tothom recordem quan hem sigut joves, que és quan ens han deixat marge per poder ser creatius.
Sí.
No, jo crec que és necessari en el procés educatiu, perquè això, interioritzat, ho fa servir tota la vida, Marc i Dani. No sé si us passa a vosaltres, eh? Però a mi em passa avui en dia. De coses que jo sé que la llavor es va gestar d'adolescent, no? Més o menys en aquella època, que han format part de mi i han continuat amb mi tota la vida.
Sí,
això passa molt amb la música, passa molt amb la creació artística, no?
Jo recordo en l'institut una vegada que els companys i companyes, sobretot moltes noies, en l'assignatura que vam fer de lliure elecció de creació literària, vam decidir crear com un llibret doncs, amb els relats de tots, però clar, fer el llibret era una feinada. I ho vam fer fora de classe. L'institut ens va donar recursos, vam tindre accés a la màquina ciclostil A i les fotocopiadores i tot això, però fer aquell projecte entre els 10 que érem i d'això, i organitzar-nos i d'això, ho recordo com...
Es va posar de moda, jo no sé si vosaltres ho vau passar per aquí, perdoneu, que estem fent com sempre derivades del tema principal. Jo recordo a l'AIGB, no sé si era setè,
Ja,
Sí, no sé si era setè o vuitè, que ens van fer juntar-nos per grups i crear un mini diari. Però un mini diari que tenia una linotípia que es feia amb patata i gelatina.
De patata i gelatina.
I tenies que posar les lletres, no?, per imprimir el diari amb allò que acabaves tot de color, de color tinta,
sí,
no?
Sí, ben tacat, ben tacat.
Super tacat. Però a mi aquella experiència em va, o sigui, la recordo com si hagués sigut ahir, vull dir, increïble, eh? Me recordo de érem, ho fèiem en grups, eren grups de 4 o 5 alumnes, i me'n recordo que, com tu dius, Marc, cadascú tenia el seu rol, tenia el seu, hi havia qui era més hàbil en fer la linotípia, no?, en dibuixar les lletres, i li agradava més aquesta feina manual, hi havia qui li agradava més la part de redacció, havies de sortir al carrer a fer entrevistes, sortíem a la porta de l'escola, sí, sí.
Escolta, no. I quan vam engegar nosaltres mossega la poma, que no sabíem el que era un compressor, que amb prou feina sabíem connectar el micròfon al Mac... Que...
I seguim igual, eh?
Que treballàvem amb... Que... Sí, de vegades passa una mica. Però que treballàvem amb el GarageBand.
Si,
que...
si fos el Birras qui hagués de qualificar-nos per dir si havíem millorat molt o poc, et diria que hem anat enrere, segur.
Hem perquè... anat enrere perquè no estem fent servir el Logic, perquè no l'hauríem de passar pel compressor i el normalitzador del Logic. Però bueno, sona bastant bé.
Després us explicaré un cas molt més petit que el que esteu explicant vosaltres, d'una cosa que he fet a Mia, i quin ha estat el feedback.
Explica.
No, perquè Dani encara no ha acabat.
Acaba,
Dani.
Doncs això, bueno, més o menys he acabat. Ara estic, ja dic, composant totes les entrevistes que m'ha posat, i perquè, clar, m'ha dit que el documental durarà una hora i mitja, més o menys, amb els tres blocs, però després, quan jo composo els blocs que ell m'ha dit, doncs duren 15 minuts per secció. I he dit, aquí falta material, i tens molta més cosa. I és, a partir d'aquí és quan li he dit, no, mira, saps què? Fem-ho bloc a bloc, part a part, i tornes a rellegir, i tornes a rellegir un altre cop, fins
doncs,
que...
Doncs aquest és el problema, Dani. Si tu li fas que generi arxius intermitjos, és a dir, el problema és la carta als Reis, és que tu li diguis a un IA que faci una cosa i ho faci bé. Vale? Doncs mira, et poso un exemple anàleg. Ara imagina't un projecte, avaluar un treball acadèmic, un treball d'un estudiant, avaluar-lo a IA. Vale? Què està fotent molta gent? Què està fent molta gent? I està fent molt, eh? Hi ha papers acadèmics i ho expliquen als congressos i de vegades dius, donen ganes de repartir clatallots, eh? Perquè agafen i diuen, no, escric, agafo una rúbrica, li dono una rúbrica al model i llavors li dono l'arxiu i li demano que me l'avaluï. I el model fa el que se'n diu una avaluació en one shot. Agafa i et fot una avaluació. I aquí està. Vale? Quan t'agafa les ganes de repartir clatallots és quan agafa algú i diu, i en comptes de tornar a començar, quan acaba d'avaluar un projecte, n'hi posa un altre seguit, amb el qual s'acaba menjant la finestra del context del ChatGPT i no se'n recorda i després se'n van al Congrés i diuen, no, hem vist que les últimes avaluacions sempre posa molt bona nota. Perquè ja no sap el que està fent, simplement està repetint l'avaluació anterior perquè no t'enteres de que no has netejat el context. O sigui, saber què estàs fent també és una miqueta important quan estàs operant una màquina. I com algú deia per aquí, és una eina, sí, no és una persona, no és omnipresent ni extracruixent, sinó que és una eina i és bastant tonta, és un predictor estocàstic de tokens. Però llavors, en aquest cas, nosaltres el que hem fet amb professors de Salamanca, del País Basc i tot això, el que hem fet va ser dir, mira, escolta, en comptes de dir-li, fes-ho d'una tacada, és a dir, si jo tinc, per exemple, una rúbrica que m'avalua una memòria de software, una memòria d'enginyeria del software, i llavors amb una memòria d'enginyeria del software, una cosa de la rúbrica es dirà, escolta, aquest projecte dius que en els requisits es parla d'unes entitats, aquestes entitats que han de ser persistents estan al model de dades, sí o no? Doncs, en comptes de dir-li verifica això, li dic, extreu-me en un fitxer quines són les entitats que diu que són persistents en l'anàlisi de requisits, i després extreu-me quines són les entitats que hi ha al model de dades, i després dic, compara-me-les i podràs avaluar-me la celda d'aquesta això. És a dir, creeu tot un procés i tinc totes les evidències, i si no funciona la cosa, puc buscar en quin moment se va equivocar. Mm-hmm. És a dir, en comptes de tindre un sistema d'IA on la probabilitat de fallada és o simplement màgia, perquè confio en la força de que funcionarà la primera, o hi ha un efecte multiplicatiu de l'error, de la probabilitat d'error, construir algun mecanisme en què la probabilitat de detectar els errors et limiti cada vegada hi hagi més error, menys errors. I per tant demanar que generi objectes intermitjos i treballar amb aquests objectes intermitjos. I aquests objectes intermitjos els pots avaluar tu mateix o fer servir altres models perquè avaluïn els models intermitjos que t'ha generat. I pots detectar errors. M'explico?
Sí.
Llavors dius, genera que et generi informació, no demanis el producte final. Pensa en procés i que en aquest procés generi documents intermitjos i valida'ls, i valida'ls, i a més aquests documents després et permetran fer altres coses. Vale? Al final el que passa és que tens tonelades de Markdown.
Sí. Totalment.
Però gestionar-ho i endreçar-ho, dius, escolta, endreça'm això.
Sí, tot això, com ho dius, seria en local.
En local, en el teu ordinador. Tu fas servir una eina un agent local, ja sigui amb una aplicació a finestres o a mi m'agraden els de terminal ara, estic molt flipat amb les de terminal, i va treballant i va fent coses, i llavors a la gent que el mogui un model com Claude, potent així que acaba el quartos, però fa d'orquestrador, i la feina de rascar fitxer a fitxer el fas en el model local. I fins i tot tu podries dir, a veure, m'has estat tot el cap de setmana rascant, imagina 30 fitxers, el 4 d'aquests fitxers els faig amb el model CAR i comparo els resultats. Perquè pots avaluar la qualitat de lo que estàs fent.
Ho estic fent amb Cloud.
I a més però amb Cloud, de... però en Cloud
en
a la fi...
5 hores.
Val.
Quan se m'acaben les 5 hores,
s'ha acabat. S'ha acabat.
I espero de cap de 3 o 4 hores
s'ha acabat, però ho fas Cloud en la finestra de Cloud.
Sí.
En la finestra Claude. Jo en aquest cas és dir, no, jo treballo amb Claude utilitzant el Claude Code que s'executa en el teu terminal i té accés als teus fitxers. I dius, aquest fitxer tens això, aquest fitxer tens això, són fitxers Markdown i me'ls poses com un wiki.
Va.
Doncs quan treballes d'aquesta manera, de cop i volta se t'obren una quantitat de possibilitats i a més tot estan a la teva màquina.
Doncs ja m'ajudaràs si et ve bé.
Un dia quedem i fem una videoconferència sense podcasting i d'això. Va.
Aprofiteu els minuts d'abans de començar, que estem una hora i mitja. I ja està, home, no hi ha cap problema. Bueno, us explico jo... us vaig compartint coses que diu... Mira, en aquest cas el Jordi. Diu, aquest procés que descriu en Marc es pot sistematitzar en un fitxer d'entrada que la IA agafi sempre com a punt de partida? És una pregunta
sí,
que fa.
Sí, a veure, hi ha la, a veure el que, una de les coses que hem descobert ara és quan el Carpathy va treure la idea aquesta del
perdó,
seu wiki.
Perdó, em refereixo a la llista d'instruccions de com treballar,
sí,
que és una
sí,
mica
sí,
el model
veure,
que acabes
tot això, tot això, la gent que està utilitzant en eines tipus Cloud Code, Open Code, o Quen Code, el de T-Quen i tot això, aquestes eines... tenen una
s'ha
cosa
quedat els dos el del Quen perquè l'Ari també ho fa
doncs aquestes eines incorporen un mecanisme de donar-los instruccions per aprendre a fer coses que se'n diuen skills i el que hi ha és que hi ha molt lloc on hi ha skills. La idea és que utilitzant aquestes IAs en entorn de terminal local moltes vegades no cal el codi, sinó que la mateixa idea són les pròpies instruccions perquè la IA ho fa. En aquest cas, el que estava demanant en Jordi, si busques... és que no puc posar el link, però si et diria com posar-ho, et poso el
hauries
nom...
Hauries de dir el nom o alguna cosa, perquè així després la IA buscarà la referència.
Chat, et poso en el chat el nom de l'article on podràs buscar, diguéssim, ja... La idea canònica a internet, és a dir, molta gent ja estava fent coses així, en Rubén estava treballant així fa mesos, i jo ja estava treballant així, i un dia el senyor Carpathy va dir «Ei, que esto es una cosa, esto es una cosa, i com que és una cosa, i ara la gent, quan estem fent això, es dius «Estic fent un wiki a la Carpathy». Vale? És igual que el Ralph Loop o coses d'aquest estil, que són també com idees genèriques que estem descobrint, però és una idea de fa 4 dies. Però clar, és en el moment de dir, jo tinc una eina, un LLM que s'executa, que pot utilitzar eines en el teu ordinador i cada cop i volta em pot generar fitxers
els
i em pot generar documentació.
Els dos exemples que heu donat estan molt bé Quan hi ha una, quan hi ha una quantitat de dades molt gran i hi ha una necessitat ingent de d'organitzar, no? d'orquestrar, no? I després d'interrogar a tot el sistema per anar, diguéssim, enfocant-lo cap a un punt i que aquesta referència no es perdi, perquè continuaràs interactuant, pulint, tornant, fer back and forward contínuament. I això està, això és molt interessant.
És bueno, més, hi ha una cosa addicional, hi ha una cosa addicional. Si algú, per exemple, es mira un wiki com Wikipedia, vale? La diferència clau entre una carpeta amb una pila de fitxers de Markdown que tu accedeixes des d'una eina com Obsidian i un wiki com Wikipedia és que Wikipedia té sobretot l'històric de cadascú, l'històric de canvis de cadascuna de les pàgines, i això tu no ho tens, vale? Com ho pots aconseguir? Doncs allà on tu treballes ho converteixes en un repositori de Git i el tens, per exemple, o a GitHub, on et faci il·lusió, o fins i tot només un repositori local amb Git, en el que cada vegada que hi ha una modificació fas un commit, i en els commits del Git hi ha tot l'històric de tots els fitxers. I pots tornar a les versions anteriors, i fins i tot si alguna cosa s'ha trencat, ho pots buscar. I a més, aquestes eines basades en LLM a dintre el terminal són putos magos mags d'utilitzar el Git. O sigui, fan coses, jo he vist unes instruccions que li donen al Git que me'l tinc que dir, hòstia, mira, abans d'autoritzar-t'ho, explica'm què collons estàs fent, perquè jo no sabia que això era remotament possible, perquè és increïble, però el trasto en sap, amb el qual utilitza tota la potència del Git, et fas les teves branques, et fas les teves històries i combines la potència d'un wiki, dic del Markdown amb wiki, amb l'històric, i a més un LLM que es pot llegir les coses i després pots tindre les teves instruccions. O de vegades, per exemple, jo el que faig és que tinc un skill d'aquests que m'he creat, doncs que utilitzo una eina que es diu Pandoc, que m'agafa el Markdown i me'l converteix en un PDF fantàstic que sembla que me l'hagi fet un editorial. O sigui, riu-te'n de qualsevol cosa que tu puguis fer amb el Word. Queda preciós.
Està molt bé, perquè avui no anàvem... O sigui, hem parlat de dos exemples. Ara avui faré... Jo, si us sembla, us faig un tercer molt més senzill que no el que heu dit.
I ràpid, perquè ja se'ns estem aquí.
Que ens... Tardíssim, sí, sí. De fet, portem una hora de programa, però com teníem aquesta hora i mitja prèvia, doncs pues, clar. Vaig ràpid.
Ai, aquell mossega el poma dels 55 minuts ja, no?
Sí, obligats perquè havien de sortir les notícies de la ràdio, sí.
No, però a veure, Dani, que tenia, va haver una època en l'època Coque, gravàvem a l'OPC, presencials tots, va haver una època que hi havia una bogeria de guió, vale? Amb seccions, amb fanfàrries específiques per cada secció, cada setmana quina secció tocava, tremendo, eh?
Sí. I 55 minuts perquè havia d'entrar les notícies.
55 minuts perquè entraven les d'allò, no ens podíem d'allò, fins que vam engegar segons qui a Pastafany.
Bueno, un cas molt més senzill que el que heu explicat vosaltres, perquè no requeria cap tipus d'orquestració ni res, tot i que el problema que hi ha subjacent és bastant complex. Us dic la idea. Primer, l'objectiu. L'objectiu jo volia tenir dos exemples del que ara us explicaré de manera resumida, bueno, de manera detallada, però concentrada en una infografia. ¿Vale? Una infografia gran perquè tenia una certa complexitat. I aquest era el meu output. Dona'm dos exemples d'infografia que expliquin el que et vaig a preguntar ara, o el que et vaig a explicar. Això era l'output. Com jo fa molt de temps que no he treballat amb ChatGPT des que ChatGPT portava xumet, ¿vale? Sempre he estat amb Perplexity, però vaig dir, mira, utilitzaré ChatGPT perquè segueix un tio a YouTube que parla d'economia, és un senyor ja molt gran, que comença sempre els seus vídeos. A mi no em feu cas perquè jo sóc molt gran, ja estic jubilat, i he pensat, hòstia, pues a tu, tio, t'hem de fer cas, perquè és que si
no
comences així...
Que hi ha.
Que parlant d'economia, eh? Bueno, en tot cas, que ell utilitza Claude i després utilitza ChatGPT per donar-li la forma d'infografia a moltes coses que explica i presenta, i és, per mi era molt entenedor. I vaig dir, pues jo vaig a fer d'este senyor que està jubilat i que tinc la de fer cas. Problema a resoldre. Els radioaficionats estem obligats a guardar un log, un registre de tots els contactes que fem. Això, dit així, sembla molt senzill, però les dades que es conserven en aquest log són complexes perquè són el dia, l'hora, el mòdul, la freqüència, l'hora UTC, en fi.
Això no va automàticament a l'aplicació quan tu estàs treballant?
No, perquè A veure, hi ha molts automatismes, vale? Però tu tens que tenir un programa de log on guardes les coses, on registres això.
Però no entres manualment la freqüència,
sí,
i tot això.
A veure, si estàs treballant en fonia, en veu, hi ha programes que el que fan és parlar-se amb l'emissora i saber amb quina freqüència estàs treballant, en quina hora, en quin mòdul, en quanta potència, tot això ho trasllada al log, però no sap si estàs parlant amb Kilo Charlie 5 o Unifor Papa o amb Charlie 8J, no sé què, vale? I tu el codi aquest l'introdueixes tu a mà, vale? El codi, diguéssim, de l'altra estació. El de més o menys ja ho fa automàticament. Ho fa automàticament perquè, entre altres coses, se'n va fora a consultar una base de dades de radioaficionats, que és voluntària, però que hi ha el 90% de radioaficionats registrats, i porta la localització, en fi. Aleshores, a part de tot això que us explico, hi ha moltes modalitats que tenen software propi, les modalitats digitals que no intervé l'humà, aquí sí que el software ho agafa tot i ho porta. I fixeu-vos que hi ha com dos escenaris diferents. Moltes aplicacions que s'han de parlar entre elles i amb la emissora en Local Area Network, utilitzant majoritàriament ports UDP, vale? I després moltes d'aquestes aplicacions, si no totes, també surten a l'exterior a buscar informació via TCP/IP, vale? Via internet. Què passa? Que com tenim una bretxa digital dels radioaficionats que anaven amb botonets de les ràdios, els que ara anem tots amb d'això, pues són conceptes una mica complexes, perquè tu has de tenir un esquema de xarxa, un esquema de com es comuniquen els diferents programes, els diferents equips, les diferents IPs dintre de la teva xarxa, i com surten a fora a buscar dades i tornen, i a més hi ha informació que viatja en un sentit o un altre perquè les coses es confirmen. És complexa. I per aquestes circumstàncies, una presentació que vaig fer fa uns dies, em vaig adonar que els meus interlocutors no acabaven d'entendre tot això, perquè de molts programes sortien cap a l'exterior a buscar coses, molts rebien de l'exterior confirmacions reiterades, repetitives i recurrents, i no hi havia ningú que s'hagués plantejat una modalitat de dir, escolta, utilitza un programa, que aquest programa de log sigui el teu hub central, reculli tot lo de dintre i es parli amb tot lo de fora, i quan lo de fora torna li digui a tot lo de dintre com estan les coses, vale? Unificar i consolidar i interoperar, vale? I hòstia, li vaig dir al ChatGPT, amb aquest context que us acabo d'explicar i uns exemples, que em fes una infografia, em va fer dos exemples i eren superbons, superclars, em va destacar els avantatges del model, no sé què, uns quants, i em va explicar tota l'arquitectura, vale? Bueno, agafo una de les infografies, la pujo en un grup de radioaficionats on justament estaven debatint aquest tema i que era molt poc clar i no sé quantos, i quan ho presento, feedback que rebo. Oh, això és molt difícil. Això és molt complicat d'entendre. Una infografia. I dic, vaig estar
bueno,
pensant,
però
a la mierda,
tu,
ja no sigo.
Però pensa una cosa, eh? Tu estàs per temes professionals i de...
Sí, d'història.
Professional, has tingut que menjar molta infografia, i també és veritat que en el món professional, especialment en el món del cloud, les infografies recarregades és a l'ordre del dia, i que per tu és una habilitat de xifrar infografies.
A veure, jo sé que sí, la idea final és després... Sí, la idea és fer una presentació amb tot això disgregat, saps?
Sí.
O sigui,
no,
però jo volia que estigués tot en un punt perquè es veiés...
Sí, però fixa-t'hi que jo el que dic és, tu tens aquí com una... La paraula és molt bèstia, però que és deformació professional.
És possible,
vale?
Sí.
Que per tu el mecanisme d'una infografia, una infografia en el que s'intenta condensar,
Marc,
tota la informació...
Són persones que estan acostumades a veure circuits elèctrics o electrònics,
sí,
molt complexes.
Però quan tu estàs, una persona que està agafant i mirant un circuit elèctric, està utilitzant una...
Electrònic, més que elèctric.
Electrònic, està mirant una cosa molt específica que ha estat entrenant durant tota la vida. En canvi, el problema de les infografies són com un llenguatge en si mateixes. són un llenguatge en si mateixes, perquè a més a més quan tu treballes en una infografia es treballa en conceptes a diferents nivells d'abstracció. Llavors hi ha gent que se sent molt confortable amb infografies, però, i són superconsumidors, Marc, i són superconsumidors d'infografies.
Perdona, però ChatGPT a benefici de la versió o lliure, perquè jo, a veure, com era una cosa, una prova, no, o sigui, jo hi vaig llançar i el tio m'ho va retornar.
Sí, però si tu ho has fet ara últimament, el ChatGPT està a OpenAI.
Em vaig o sigui, ho va fer tan bé, ho va fer tan clar i ho va fer tan homogeni, saps?
Sí, però separem les coses. La primera és, OpenAI ara fa unes setmanes va agafar i va treure una nova versió del model que fa servir per generar imatges. Aquest model es diu OpenAI OpenAI Image 2 i és boníssim. Sí, vale? Sí. Llavors, els models moderns, diguéssim, a partir de setembre 2025 de generació d'imatges, en el que va començar el Nano Banana Pro, el Gemini Image 3, són especialment bons, sobretot perquè són capaços d'incorporar text que no siguin caràcters raros en mig
lloc. És a dir, chirimoyos.
et genera text de veritat. Si tu agafes i mires el que genera aquest model, fan una generació híbrida, en el que et donen molt de text on el model, diguéssim, entre cometes, reflexiona sobre el que ha de posar en l'imatge, i aquest text te'l posa a dintre l'imatge i genera una imatge molt bona. I per tant, realment avui en dia, la generació d'infografies utilitzant Gemini i el Nano Banana Pro o el ChatGPT Image 2, que fins i tot jo crec que és millor, és fantàstic, està molt bé. Una altra cosa és el mitjà infografia com a eina de comunicació. Vale? Llavors, per tu és una eina vàlida, però si aquesta gent no estan acostumats a rebre infografies com a forma... Jo, per exemple, a mi em sembla que la infografia és una eina terrible de comunicació, perquè no hi ha una estructura. La imatge que s'hagi triat i els diagrames que s'hagi intentat triar, no hi ha una manera clara de com s'ha de llegir i no em sembla correcte. Jo prefereixo utilitzar diversos diagrames, diverses figures... una infografia qualsevol, partir-la en 4 o 5 figures amb coses molt més senzilles, vale? Però això és una preferència meva personal com a comunicador, vale? Però sí que és veritat que hi ha molta gent i conec i treballo amb gent que són consumidors d'infografies i que d'alguna manera és com una forma de comprimir informació. És una forma de comprimir informació.
Aquest era
és com una, a veure, abans teníem les auques, o sigui, l'AUCA també era una forma de donar informació, vale? I avui en dia doncs, encara fins
però,
i tot...
Però Marc, justament el que és que, mira, justament el que jo pretenia era trobar aquest punt de concentració, saps? No per res, sinó perquè em donava... Era com, diguéssim, el referent... el referent que després et permetia construir una presentació amb diferents parts, vale?
Sí, però jo personalment crec que la infografia és una eina terrible. Personalment, i el motiu és, no he vist mai una infografia sobre un tema que jo domini que em sembli que estigui bé, que sigui completa o que sigui acurada, i no he vist mai una infografia sobre un tema que jo no conegui que em respongui les preguntes que jo tinc de veritat. Quan realment tinc preguntes sobre el tema, o sigui, o és una cosa trivial o no, però hi ha gent que sembla que és suficient, de vegades dir, ei, llavors, per mi no és un instrument sobreutilitzat i darrerament se sobreutilitza.
Hauria de donar-se damunt una explicació, que és per lo que
el problema de la idea de la infografia i la mentida que hi ha darrere de la infografia, jo crec, i aquí estic parlant des del meu cul, és a dir, sense tenir una puta idea, que és plenament mossega la poma. És a dir, jo entenc que la gent que mira una infografia creu que té una, et genera com una gestalt, que tu mires aquella infografia automàticament i entens què hi ha allà darrere, vale? Però no crec que amb una infografia puguis arribar més enllà del nivell Dunkin Kruger de lo que hi ha allà darrere. Llavors, com a comunicador, em sembla sempre insuficient i no d'això, i a més una cosa és infografies de pre 2025, és a dir, on hi havia algun dissenyador gràfic que tenia que pensar molt com estructurar aquella infografia perquè hi ha unes idees a comunicar, però en el moment que hi ha algú que diu, ei, agafa aquest tema, ChatGPT, generem una infografia, són infectes són, no, Marc, són infectes.
No, no, no és cert, perquè...
Són una indecència... són una indecència, no, terrible, el 90% d'elles. Estan ben fetes, tècnicament són correctes, les no hi ha faltes d'ortografia, però com a instrument, no, 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 de comunicació, el, hi manca una
aquest,
intenció.
El tio aquest que segueixo, que és el que em va donar la idea de resumir-ho tot amb una infografia, ¿vale? És veritat que te la presenta i ell l'explica, i aquesta explicació addicional, ¿vale? Per temes molt específics i molt concrets.
Sí.
Però són molt clares i són molt didàctiques, Marc. No és una cosa allà apegotonada.
Personalment, com a comunicador, el meu problema és, si jo estic fent una presentació, quan jo faig una presentació, el meu principal problema és l'atenció.
Ah, no,
a on
no,
i a qui està parant atenció la persona a qui jo parlo. Si jo poso una infografia que s'ha de descomprimir, que la persona necessita pensar què collons significa això, quin és el missatge, tinc que extreure aquesta extracció d'informació visual, hi haurà un moment que no m'estarà escoltant. Jo prefereixo
és
imatges
possible.
Molt senzilles, quadradets i rodonetes i fletxetes, i jo ja t'explicaré el que has d'entendre, perquè la infografia és una cosa, mira, té un pòster, jo, és el que tenim
sí,
en els congressos.
Sí, són els
pòsters. Tens un pòster, te'l mires, i si tens preguntes ja te les contestaré. ¿Vale? Però el pòster no et dona tota la informació, et dona una idea, no, perquè tu puguis començar a preguntar.
És un sumari molt...
O sigui, és a dir, una infografia, més enllà per posar-la amb un cap, per dir-te que t'has de rentar les mans i que no li has de tirar pedres al cap a les infermeres, no em serveix, ho sento. És la meva opinió absolutament desinformada del dia.
Bueno, jo només us volia explicar aquest exemple, eh? Primer, de la sorpresa que em vaig adonar de lo bé que fa ChatGPT avui en dia.
No, és espectacular.
Perquè el que li vaig enviar al final va ser un paràgraf, no li vaig donar més. ¿Vale?
Yeah.
I
aquest,
va entendre tot
aquest
el context.
Aquest és el problema. Perquè generin objectes complexes, tu els has de donar informació complexa.
Vam estar depurant coses després,
sí,
però,
no.
Però realment amb molt poc esforç va fer una feina...
Que tu estàs
feina...
molt content de la teva infografia, que
jo molt content,
ens alegrem
sí, dels
molt.
Dels dos exemples que va generar ChatGPT.
I els tios del fòrum et van dir que no els agradava.
Bueno, era un xat intern d'aquesta banda. No, una persona només va dir que li semblava massa complex, que no ho entenia,
bueno,
que era massa
sempre
complex.
Sempre hi ha alguna persona.
Sí. Bueno, anem a tancar ja perquè portem molta estona, la que heu vist i la que no heu vist, que és
i la que no
heu
vist,
res, Dani, gràcies per com continuaràs tot el tema, o sigui, quina expectativa tens de temps, de dedicació, de...
Jo ara vaig fent a mesura que tinc una miqueta de temps, però a partir de l'1 de juliol és quan li ficaré canya. Ja he muntat la pàgina web, perquè tinc mecenes, que gent que va posar pasta.
Això és el que jo et volia preguntar, això com es paga?
Això, aviam, hi ha gent que va posar pasta, vaig arreplegar com uns 1.700 dòlars, més o menys.
Home!
Cony, déu-n'hi-do, no?
Val? Però clar, he de acabar-ho, i ara el que he mogut és ho faré tot a través de Ghost. La gent, perquè això ja fa uns quants anys, els hi diré, escolta, si voleu continuar en el projecte, ja que heu pagat i tot això, podeu entrar a Ghost i us enviaré una newsletter setmanal amb les últimes...
En com va evolucionant tot, no? Mm-hmm.
Com va evolucionant tot. Mm-hmm. Per rebre-ho, aneu a aquest domini, doneu-vos d'alta, poseu el vostre correu, i com que jo tinc la llista, que tampoc són 20 persones, tampoc són gaires... tinc l'enllaç entre la gent que ha posat pasta i els mails que s'han apuntat, doncs ja us donaré com si haguéssiu pagat ja. I a partir d'aquí, a partir de l'1 de juliol és quan ja posaré
sí, obriràs a que pugui venir, i a més obriràs, entenc, perquè molt més gent pugui fer-se mecenes, no?
Si hi ha gent que vol tenir accés a totes les entrevistes que vaig fer, amb tot el contingut, doncs hauran de ser mecenes perquè tinguin accés. I després la idea és, pels mecenes, el dia, em sembla que és el 18 de novembre, s'estrenarà pels mecenes, i l'1 de desembre s'estrenarà per tothom.
Quan parles d'estrenar, a on ho estrenaràs?
ho estrenaré, encara no ho tinc molt clar, però ho estrenaré o a YouTube o a PeerTube o no sé, o no, encara no ho tinc molt clar a on. Mm-hmm. Però la idea és inclús acabar-ho abans, però i tenir un plaç de tranquil·litat. No vull que m'agafin els pitxats al ventre. I per això li estic ficant canya tot el temps que tinc lliure ara. He deixat parat tot el que tenia a mitges. I, a més, el segon llibre va molt relacionat amb el documental. Així que prefereixo acabar el documental perquè em servirà de contingut que servirà pel segon llibre.
Mm-hmm. Que guai.
Mola.
Mola.
Mola
i
molt
la música,
perquè...
I la música és... He agafat... Perquè l'home aquest toca la guitarra una miqueta malament i té una veu que no és de cantant. I li vaig enviar a Suno i li vaig dir... Fes-me varis estils.
Arregla-me'l una micona.
I sí, m'ha fet coses espectaculars. I per fer la banda sonora, el que faré una espècie de mix entre el que m'ha donat Suno... Jo, per exemple, li he posat els acords de la melodia i de tota la cançó, m'ha fet una base instrumental amb diversos arranjaments, m'ha fet també més arranjaments però ja amb la melodia, i després l'última cançó que mesclaré ell tocant la guitarra durant 15-20 segons perquè si no es fa insufrible i després enllaçaré la cançó, tot i que intentaré contactar, bé, ja sé que és tinc el no, intentaré anar pel sí a dir-li a Ed Sheeran que faci la versió en anglès, bueno, que faci la versió de la cançó.
Mm. Home, si aconsegueixes l'Ed Sheeran ja triomfaràs com la Pepsi,
Si puc aconseguir, jo ho intentaré.
Jo crec que el
escolta,
projecte...
S'ha d'intentar, s'ha d'intentar.
El projecte, per lo que suposa i pel tema i per tot, suposo que fa goig de poder participar, no, Dani? Crec, no?
Jo crec que sí.
M'agrada molt aquesta mena com de... Com tu t'has tret el tap i ha sortit tot el cava, ara. Sí. El tap vol dir que ha deixat... Que li han dit,
sí, el
marxa.
Tap era
bueno,
la feina.
Sí, marxa d'aquí 6 mesos, encara està allà, però bueno, com a mínim ja li han tret el tap del cava. I has començat a fer moltes coses. Has acabat d'escriure el llibre, l'has presentat, ara està com està, tal. Però tot el procés creatiu que has anat escrivint tots aquests mesos m'agrada molt perquè té un punt de... fixa't que es va com retroalimentant i pujant un nivell superior, no? Primer mm-hmm. llibre, que déu-n'hi-do la feina que té i endreçar-ho tot. A més, utilitzant la IA, ho has estat explicant, tal. Però ara arriba a un nivell superior, perquè, bueno, vas fer un vídeo resum...
Exacte.
Que jo crec que allò t'ha servit un huevo per lo que estàs fent ara, que sí?
Sí.
Clar, no, perquè has de deixar clar què és el que estàs fent i el que no. Amics, escolta, jo he de plegar
sí, no,
perquè
tots,
em mataran, aquí, escolta.
Mosseguis, setmana que ve més i gràcies
ja,
a tots.
Aquesta setmana tothom a preparar wikis de Carpath i coses d'aquestes, a
sí,
fer
sí, jo
vídeos.
Jo ho estic fent ja com he preparat una miqueta ja per quan acabem.
Ja estàs baixant el Cloud Code i, amb el,
sí,
i l'Obsidian.
Sí,
ja està,
ja el tinc aquí.
I tot, clar que sí.
Vinga. Adeu a tothom.
Adeu, guapos.
Adeu.